Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Corre, perquè si no, et quedes sense la nostra selecció de calçat Reebok amb el 30% de descompte. A més, també en una selecció tèxtil d'Adidas, de North Face i Quicksilver. Només fins al 29 d'abril, en els 8 dies d'or del Corte Inglés. Milers de noves ofertes només per tu.
La neu t'espera per esquiar o fer snow.
La neu t'espera per muntar un iglú.
O per fer excursions amb raquetes de neu.
I fer una passejada amb trineu.
La neu t'espera per passar-t'ho bé.
Superbé, amb tota la família.
La neu t'espera, passa-la.
Catalunya és casa teva, Generalitat de Catalunya.
Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del 10è aniversari de la mort del Bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalonia Sacra, amb Glòria Barrete.
Una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. Avui celebrem Sant Jordi i aquest programa d'avui tindrem ocasió de conèixer algunes de les ermites i capelles dedicades al patró de Catalunya. També parlarem sobre algunes notícies d'actualitat, anunciarem properes activitats i esmentarem restauracions patrimonials que s'han fet a casa nostra. De tot això i més en parlarem en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem!
L'actualitat de Catalunya Sacra. Consulta tota la informació a cataluniasacra.cat.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni sacre català, esmentant les properes activitats que Catalunya Sacra prepara pel mes de maig. El 5 de maig es farà l'itinerari guiat Esglésies entre Vinyes, l'arxiprestat de Vilafranca. Aquesta visita ja té molt poques places disponibles, però encara us podeu apuntar. El 12 de maig es farà una visita a l'església i al monestir de Sant Feliu de Guíxols i el 19 de maig una visita guiada per la Seu Nova de Lleida. Aquestes activitats del mes de maig es tancaran amb un itinerari per les esglésies de Coaner, proposades des del Bisbat de Solsona. Podeu consultar el detall de totes aquestes activitats al web cataloniasacra.cat i podeu inscriure-us trucant al telèfon 693-720-202 o escrivint al correu reserves@cataloniasacra.cat. Continuem ara parlant sobre la inauguració de les obres de restauració de l'església de Sant Valentí de Salarsa. L'acte va tenir lloc el passat 7 d'abril i s'ha fet després de 5 anys d'actuació per aturar el procés de degradació de l'església, que s'havia accelerat en els darrers anys a causa dels moviments sísmics que afecten la zona i també degut a l'elevat sobrepès de la coberta. L'església presentava greus deficiències estructurals que feien perillar fins i tot que es mantingués en peu. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va presidir aquest acte d'inauguració. La remodelació ha estat impulsada per l'Associació d'Amics de l'Alta Garrotxa i ha comptat amb la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Camprodon, el Consorci de l'Alta Garrotxa i el mateix Bisbat de Girona. I acabem aquesta ronda de notícies esmentant una altra restauració, concretament la del retaule barroc de l'església de Sant Jaume dels Tracs, al municipi de Riner i propietat del bisbat de Solsona. Els treballs els ha efectuat durant 4 mesos al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. L'edifici que forma l'església és d'estil romànic i data del segle XII. Tot i això, el retaule en qüestió és una obra del segon terç del segle XVII. Segons el Centre de Restauració de Béns Mobles, la peça es trobava en un estat de conservació deficient, sobretot pel que fa a la seva estabilitat estructural. El retaule es va desmuntar de l'església el mes d'octubre passat i es va dur al centre de restauració per iniciar-ne l'actuació. Ara l'obra ha estat retornada al seu lloc de procedència.
Conèixer i interpretar el patrimoni.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Avui celebrem Sant Jordi, que a banda de ser patró de Catalunya, porta associat una llegenda que coneixen petits i grans. Sant Jordi, cavaller i màrtir, és l'heroi d'una gran gesta cavalleresca que la veu popular universal situa a les terres allunyades i llegendàries de la Capadòcia, però que la tradició catalana creu esdevinguda als voltants de la vila de Montblanc. Hi ha també capelles i esglésies a Catalunya dedicades a Sant Jordi, però no són moltes. Però avui volem conèixer dos d'aquests indrets, si tenim temps, de la mà de Joan Arimany, que és gestor cultural i especialista en religiositat popular. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Doncs el primer que et preguntaria és com s'inicia aquesta devoció de Sant Jordi a Catalunya.
Bé, la devoció a Sant Jordi ve de terres orientals, de la Capadòcia, com comentaves, i s'estén per tota Europa, especialment a partir de les expedicions militars i dels contactes comercials de l'Alta Edat Mitjana. I ben aviat es fa present a terres dels Països Catalans. Per donar un exemple, el bisbe Jordi de Vic va ocupar la prelatura entre el 914 i el 947, i precisament ja en duia el nom. L'abat Oliva va consagrar un altar a Santa Maria de Ripoll a Sant Jordi la primera meitat del segle XI, i també en aquella època se li va dedicar una primera església a Gaià, a la comarca del Bages. O sigui que aquí tenim que abans de l'any 1000, al voltant de l'any 1000, ja hi ha la presència diguem-ne, incontestable d'una devoció a Sant Jordi aquí a Catalunya.
Uh-huh. Crec que ens portes avui una capella i una ermita. Començarem per l'ermita, si tenim temps farem la capella. I és l'ermita de Sant Jordi de Puigsesllosses, oi?
Exacte. Volia fer una prèvia, simplement dir que no és que comparativament amb la popularitat que actualment té Sant Jordi, que realment aquesta popularitat, doncs, pren volada a partir de la Renaixença, doncs tampoc trobem masses esglésies dedicades al sant.
Uh-huh.
Joan Soler i Amigó, en una de les seves obres dedicades precisament a Sant Jordi, ell diu textualment, diu, si observem, per exemple, la toponímia dels pobles, de les viles i ciutats de Catalunya, ens adonarem que ben pocs duen el seu nom. I a més afegeix que tampoc gaires esglésies, santuaris i ermites no estan sota l'advocació de Sant Jordi. I ho il·lustra amb una dita que s'utilitza per indicar quan una cosa és més aviat escassa. La dita diu, n'hi ha menys que de capelles de Sant Jordi, que n'hi ha una a cada bisbat. Això seria una mica, doncs, per contextualitzar, doncs, aquestes dues capelles. La primera, la de Sant Jordi de Puigsesllosses, situada a Osona, a la frontera de la Plana de Vic amb les Guilleries, on es pot veure just a la dreta, quan es va en cotxe direcció Lleida per la carretera C25, doncs allà just a la dreta, quan s'ha deixat enrere la sortida de Call de Tines i Sant Julià de Vilatorta, es veu aquesta petita capella damunt d'un serradet que té uns 530 metres d'altitud, i que és a prop del mas, d'on prenen també o amb el que comparteix nom de Puigsesllosses, i es troba en el terme de Fogueroles.
Uh-huh.
Aquesta capella es va construir el 1477 i va ser reformada i ampliada el 1883 i restaurada el 1988. El nom de Puigsesllosses li ve donat, i aquest és un element que la fa singular, per una construcció megalítica de grans lloses de pedra, que evidentment anterior a la capella, que està situat mateix, davant mateix de l'edifici religiós. Les pedres freguen literalment la façana, o més ben dit, la façana frega les pedres clavades a terra, ja que aquestes pedres hi eren en temps anteriors. La definició real d'aquesta construcció seria la de galeria coberta i presenta una certa evolució entre els monuments megalítics d'aquest tipus a la comarca. Aquesta construcció prehistòrica, que es va excavar el 1922, i les restes d'aquesta excavació que va donar l'excavació es poden veure al Museu Episcopal de Vic, doncs van permetre identificar que allà hi havia hagut diversos cossos humans, amb una datació entre el 2100 i el 1500 abans de Crist.
Uh-huh.
És curiós que també s'hi van trobar elements d'època iberoromana, amb la qual cosa això permet suposar que hi va haver una continuïtat d'utilització del lloc per un llarg espai de temps.
Uh-huh.
I a part, també Sant Jordi de Puigsesllosses és una ermita significada per altres raons. I entre aquestes és que el 1836 hi va dir la primera missa Sant Francesc Coll i el
gran poeta... És el fundador de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, oi?
Exactament.
Uh-huh.
I el gran poeta, mossèn Jacint Verdaguer, també hi va dir la primera missa, en aquest cas l'any 1870.
Uh-huh.
Vol dir que és una capella senzilla, però que té tota aquesta significació, aquest element, diguem-ne, de sobreposició de cultes, el culte cristià, que en aquest cas s'imposa damunt del culte anterior, que d'alguna manera també ens pot remetre aquesta llegenda de Sant Jordi que combat el drac, que va combatre el paganisme, doncs, per salvar la donzella. Té tota aquesta significació que, a més, també aquesta realitat de que va ser el lloc on van dir la primera missa, en aquest cas, un sant i un gran poeta catalans.
Mm-hmm. Doncs ara passem a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que potser els oients han pogut visitar o no, però que creiem que el dia de Sant Jordi és important rememorar.
Exacte, perquè d'alguna manera és per dir-ho així, la capella per excel·lència dedicada a Sant Jordi. I és que Sant Jordi, a l'edat mitjana, era el patró del braç militar de l'antiga Diputació del General, antecessora de l'actual Generalitat de Catalunya, i que amb el temps el va acabar d'adoptar com a sant patró per a tota la institució. En la construcció de l'actual edifici, l'any 1418, ja es va col·locar a la façana del carrer del Bisbe, sobre l'antic accés al palau, un medalló esculpit per Pere Joan, on el sant mata el drac de la llegenda, que li és reconeguda, com també s'ha comentat al principi. A l'interior del palau, entre 1432 i 1434, es va construir la capella reial de Sant Jordi, projectada per Marc Safont. L'entrada presenta una porta i dues finestres d'estil ogival, gòtic flamíger. L'interior també ens ofereix una planta quadrada coberta amb volta de creueria, on destaca al centre una clau de volta amb la imatge de Sant Jordi matant el drac. Veiem que la llegenda, o el referent de la llegenda, és present també en tota aquesta arquitectura i altres obres artístiques dedicades al sant. Igualment, també de la mateixa època, estem parlant de mitjan segle XV, hi ha altres obres que s'acullen en la mateixa capella. Per exemple, la figura d'un sant feta de plata que s'atribueix a Bravo de Saràbia, així com també un brodat en or i plata d'Antoni Sadurní i un retaule de Bernat Martorell de 1437. Hem de pensar que els comtes catalans van intercedir per obtenir i dotar-la de relíquies de Sant Jordi, que en l'època, a l'edat mitjana, doncs era un bé preuat i que donava també un gran sentit a la mateixa capella.
I dins d'aquesta capella també hi ha uns tapissos flamencs del segle XVI, que no és ben bé de Sant Jordi, però també segur que els oients, si l'han anat a visitar, ho recorden. Doncs t'agraïm molt, Joan Arimany, aquesta petita dosi de Sant Jordi que ens has fet avui, amb aquesta ermita i amb aquesta capella, i esperem que el proper Sant Jordi et tinguem un altre cop a la ràdio. Gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit, el descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
Com ja és habitual al programa, iniciem el nostre viatge pel territori sense sortir de l'estudi. Avui fem parada a la diòcesi d'Urgell, concretament a Estamariu. Cada setmana anirem presentant algunes de les joies culturals de l'església a casa nostra. Avui visitem l'església de Sant Vicenç d'Estamariu. El terme municipal d'Estamariu està situat a la part nord-oriental de la comarca de l'Alt Urgell i s'anomena Estimariu fins al 1983. Als afores del poble, vora la carretera que s'enfila cap a Bescaran, trobem l'església romànica de Sant Vicenç. És un edifici que està reconstruït i que s'han recuperat bona part de les pintures romàniques dels absis, que són una veritable joia. Per conèixer més sobre aquesta església de Sant Vicenç d'Estamariu, tenim el telèfon a Pilar Alaez, que és guia patrimonial de l'Alt Urgell. Bona tarda, Pilar.
Hola, molt bona tarda.
Doncs començàvem a parlar una mica de Sant Vicenç d'Estamariu, però et demanaria, com ens presentaries arquitectònicament aquesta església?
Com comentaves fa un moment, l'església parroquial d'Estamariu durant molt temps va ser l'església que ens trobem a la sortida cap a Bescaran. És una església que la datació actual es calcula sobre el segle XI, tot i que segurament ja existia al segle IX una primera de parròquia del segle, bueno, del segle IX, com us deia, i que era d'estil preromànic, i actualment el que tenim com a visió és una església del segle XI, però restaurada, molt restaurada durant el segle XX, i que donava una entitat molt important en aquest territori d'Estamariu. Estamariu, durant molts moments de l'època medieval, té una, com una divisió tant cap al vescomtat de Castellbó com al comtat d'Urgell, i això li dona aquesta importància, i per això ens trobem amb una església d'unes dimensions molt grans per ser al mig de la muntanya, no? Per dir-ho d'alguna manera. És una església en la qual entrem, passem un primer comunidor, que és un petit accés amb aquesta església parroquial, i que ens dona pas a un edifici, com us deia, molt gran, amb tres naus, una planta basílica a la luz i amb una decoració d'en llombarda molt clara. El per què té una decoració d'en llombarda és tot el Pirineu català. Ens veiem afectats durant aquest moment del segle XI i el segle XII d'una influència molt gran del nord d'Itàlia. Uh-huh. El romànic, per així dir-ho, és el primer arc global que trobem a Europa. És la primera vegada que ens trobem amb un arc que es fa còpies de diferents llocs o diferents...
De diferents indrets, clar.
Exacte, de diferents indrets en els quals trobem un art molt igual i que van copiant, i aquest és un clar cas en el cas de Sant Vicenç d'Estamariu. Té aquesta idea de la planta basilical, que és una idea molt clara ja del nord d'Itàlia, i també remata aquestes tres naus amb tres absis, que en el cas de l'exterior estan decorats amb arcuacions llombardes, que són unes decoracions típiques que estan fetes amb pedra tosca. És una pedra que no té pes, que és una pedra calcària, i que dona com un dibuix, a més, afegit amb tot aquest absis, i la decoren, i no donen pas, sinó que senzillament fan una decoració al que és una de les nostres façanes.
Uh-huh. Fins a mitjans del segle XVIII era l'església parroquial, de fet, d'aquest terme municipal, però sí que va ser substituïda després per una altra, oi?
Uh-huh. Durant el segle XVIII hi ha tota una sèrie de processos a les nostres poblacions pirinenques, en les quals s'ha abandonat una miqueta... Segurament hi havia una població al costat de Sant Vicenç d'Estamariu, una petita part de població, però mica en mica les poblacions es van movent. Uh-huh. I degut a la incomoditat, entre cometes, no?, podríem dir, de la població per anar a l'església, al segle XVIII es fa l'església parroquial de Santa Cecília, i per això s'abandona el culte al que és Sant Vicenç.
Sant Vicenç. Uh-huh.
Però s'abandona el culte, però no s'abandona el fet dels enterraments. Es continuen fent els enterraments allà fins al 1981. Que és l'últim moment en què es fa un enterrament i que s'executa el nou cementiri d'Estamariu.
Estamariu, a Sant Vicenç d'Estamariu concretament, s'ha uh-huh. patit un procés de deteriorament progressiu, oi? Bastant fort.
De deixar de fer culte en aquesta església, això va fer que comencés un procés d'ensorrament. Uh-huh. Va començar sobretot a la part nord, a la nau nord, que tenia tota una part amb un vessant molt potent que tenia còrrecs d'aigua, i això va aprofitar el terra per anar esfonsant, i també va causar totalment fallida el teulat. Per tant, va quedar totalment en desús.
Però alhora, des del 93, si no vaig errada, s'ha patit un procés de restauració molt fort que doncs, evidencia que puguem tornar a visitar aquesta església, oi?
Exacte. És una església totalment visitable. A més, es fan concerts del CEMAP, que juntament amb Catalunya Sacra hi ha tota la promoció d'aquest edifici, i va ser una qüestió veïnal que van decidir tornar-li a donar entitat, no?, amb aquesta església, que havien trobat que se'ls havia vingut a baix i que creien que tenia un poder molt gran. El 93 comencen amb aquestes obres, i a més hi ha tota una petita colla de veïns i d'amics que decideixen entrar a la nau per desembrossar-la, perquè s'havia convertit en un petit bosc. Havien arribat a haver matolls i arbres de petites dimensions que estaven a dintre, i van començar a netejar tota aquesta nau i donant resultat després a tota una... remodelació, tenint en compte tots els projectes nous de restauració, uh-huh. i intentant cuidar també una idea que era reformar l'església i deixar-la tal com devia ser al segle XI, però permetent també què havia passat. Per tant, la nau nord el que fa és no té coberta i deixa veure què va passar amb aquesta església, tot l'ensorrament i la vida que ha tingut al uh-huh. llarg del temps.
Això és interessant, clar, perquè normalment pensem en una restauració com una cosa més pràctica, no?, amb una coberta i tancant i que es pugui utilitzar.
No, uh-huh. en aquest cas és molt, molt bonic l'estància dintre, perquè sí que la nau sud és totalment coberta i tens totalment la sensació d'estar dintre de l'església, però cap a la nau nord el que han fet és un finestral, donant aquest accés a la nau nord, uh-huh. però donant aquesta visió, no, de l'ensorrament
i del pas del temps, evidentment.
La vida de l'església ha passat això, no? Uh-huh.
Ara parlem d'una de les joies que hi ha a l'interior, que són les pintures uh-huh. romàniques, oi?
Sí, tenim a Estamariu tenen la sort de mantenir les pintures murals romàniques in situ, és l'única església de l'Alt Urgell en les quals actualment tenim pintures originals, i justament va ser aquest any 93 quan t'explicava ara que hi ha el desplaçament de tota aquesta nau central, quan estan treballant amb aquesta feina es troben que l'absis està cobert amb una capa de calç. De fet, no és estrany o no és res alié, que normalment moltes vegades les pintures murals estaven...
Sí, estan cobertes, clar.
Cometes, arriba el gòtic o arriba el barroc, se'ls tape i se les cobreix. Doncs justament amb aquesta feina de desbrossament descobreixen un petit ull a sota d'aquesta capa de calç.
Carai.
Truquen directament, això és una de les grans mites d'aquest moment, no? Llavors truquen un petit ull que és justament el de Santa Àgata. Santa Àgata és la que està ubicada en aquell punt i comencen a investigar si hi ha més enllà d'aquest ull. I truquen al Centre de Restauració de Béns Immobles de Catalunya i descobreixen tota la pintura que queda. I és un 55% de l'absis.
Carai! D'un ull a un 55%.
Tot un gran joc iconogràfic, tot un gran joc de figures i que tenim la sort de que siguin les originals i que es mantinguin a l'església.
Ja per acabar, et preguntaria a títol personal, si tinguéssim 5 minuts només per visitar Estamariu, és de visita obligada a Sant Vicenç?
Totalment, és visita obligada. Si esteu a Estamariu, heu de visitar Sant Vicenç, al marge de l'entorn de la població, que és molt maco, però sobretot Sant Vicenç. A més, teniu la possibilitat, al marge de que pugueu trucar a qualsevol dels guies que fan les feines de guiatge, penseu que teniu els telèfons al comunidor d'una persona encantadora, que és en Pere Plane, i que us obrirà encantat i que us donarà tota la informació de l'Església, i que jo crec que quan un entra a Estamariu, a Sant Vicenç, rep un xoc molt gran del que seria una persona quan entra al segle XI en una església.
Doncs esperem que no col·lapsem el telèfon d'aquesta persona.
Exacte.
Que anirem progressivament visitant-la, però t'agraïm molt aquesta visita radiofònica que ens has fet a Sant Vicenç d'Estamariu. És apassionant i esperem que els oients s'animin a visitar-ho. Moltes gràcies, Pilar, a l'AEF, per aquesta visita que ens has fet a la ràdio. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem a Sant Vicenç i us esperem a l'Alt Urgell, que tenim molt a ensenyar-vos i que crec que és un bon lloc per passar l'estona.
I tant, gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Catalònia Sacra. Coneix el patrimoni cultural de l'Església a cataloniasacra.cat amb Glòria Barrete. La proposta musical de Catalònia Sacra. La música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalònia Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify segons el temps litúrgic. Avui que encara continuem en ple temps de Pasqua i és el dia de Sant Jordi, us proposem la primera part del Magnificat de Johann Sebastian Bach, concretament Magnificat Anima Mea Dominum. La podreu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalònia Sacra, www.cataloniasacra.cat. Que tingueu un bon final del dia de Sant Jordi i una molt bona setmana. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau. Thank you.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.